al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de...
Miren, y en nota de prensa ens arriba una de Compromís del senador Carles Mulet, que proposa reconvertir la indústria armamentística i orientar-la cap al repte de la vigilància aèria del territori per a prevenir incendis i altres desastres. És un bon moment per a lluitar contra el foc. Molt bon dia, senador.
Bon dia.
Podríem tindre una quantitat suficient com per a tindre la cobertura necessària i que els nostres pulmons no se frenen malbé, no?
Clar, bueno, pensem que tal com s'està posant, no, conforme que són els incendis, creiem que qualsevol política que fem, qualsevol inversió que fem, segurament serà insuficient. No? Els incendis ja no són com dèiem abans. Estem parlant ja d'incendis de sexta generació que diuen, no?, que són pràcticament incontrolables. Ho hem vist, no? En Zamora, per exemple, s'ha tornat a cremar una zona que es va cremar fa escassament 2 setmanes. I per això pensem que segurament tot el que fem serà poc per la que repte que tenim, però hem de posar-nos molt més seriós l'actual sistema que tenim de prevenció i d'apagar incendis està completament desbordat pel que està passant.
Sí, però mire, jo més que el que està passant, voldria pues això, fer un pensament en vostè ara que el tinc, o una reflexió, no? Més que un pensament. Vostè sap que en el Parc Natural de Peñagolosa només hi ha 2 bomberos i no tenen camió, perquè resulta que el vehicle porta 6 mesos en el taller i no disposen més que 2 tot terrenys, imagines.
I és això, i és, podem parlar molt de conforme estan els boscos, de les tensions que estan, és una crítica general, no? Que no estan en condicions per a poder lluitar contra qualsevol incendi. Estem patint sequeres enormes i bé, com això, que la plantilla de personal que tenim és no únicament així al País Valencià o les comarques de Castelló, en general, no? Estem al 100% de les plantilles de apagar incendis en aquests moments i estan dient-nos que encara tenim una ona de calor per a ja ha recorregut, que encara queda molts dies, i en això estem completament incapaços, no?, impotents davant de la que s'està produint en aquests moments. Mm. Per tant, sí, es fa falta molta més actuació, molta més inversió durant tot l'any, entenem.
Clar, imagines, però vostè, per exemple, diu destinem un 2% del PIB, no?, a defensa militar i en vez de... Que no està mal, no? A lo millor vostè diu que siga aquest 2%, siga en vez de per a rearmar a la gent o rearmar als militars, que siga per a lluitar contra el foc. I jo pense que no hi ha partida destinada a lluitar contra el foc, perquè clar, 2 bombers i presumint d'aquest gegant de pedra és que no ho entenc.
Clar, no, era això. Ara el debat que hi ha i intens dins dels propis governs, si se té que incrementar un 2% del PIB en defensa, per tot el tema de la guerra d'Ucraïna, quan estem veient que estem enviant barbaritats de material bèl·lic i allò no se soluciona, sinó tot el contrari, i al mateix temps l'evidència que xoquem era això, que en matèria de prevenció d'incendis, veiem que ni diputacions, ni govern autonòmics, ni govern central estan fent tot el que tocaria fer, molta vegada també pels propis pressupostos que tenim i per la pròpia limitació que hi ha, o perquè conforme entès que s'ha de abordar fins ara la lluita contra els incendis, però és que això, per sort, de les comarques de Castelló no n'ha patit cap, però és que estem en l'aire al cor que en qualsevol moment, per el que està passant en tot l'estat espanyol, es pot passar i veurem com per molta política que hagi de fer de la Diputació Provincial i molt plantilla que tingui, serà segurament insuficient, la maquinària serà insuficient, els avions seran insuficients, i per això demanem que en lloc de voler reforçar la mentística de l'any, gastem 20.000 milions d'euros més de tots els contribuents en l'armament, que serà l'armament que segurament anirà per a Ucraïna, que això no solucionarà malauradament res, sinó que aquí serà encara més la situació, que aquests diners s'invertisquen en la guerra real que tenim, sí, que és la guerra contra el foc, no? Perquè moltes vegades també tenim aquest debat, no?, de que, bueno, que la indústria armamentística en Espanya és molt important, que tindrem molts llocs de treball, i doncs, mira, perfecte, allò de fabricar avions de guerra, fabriquem i les empreses les reconvertim, on també hi ha algunes que tenen capital públic, les reconvertim i que s'dediquen a fabricar hidroavions, helicòpters o el que faci falta, no? Mm-hmm.
També algo que té que veure i molt en això és el temps, aquestes grans calors extremes que estem patint. I aquesta petició que vostè feia per les persones que, bueno, vostè va donar una cita i és que les últimes xifres parlaven de que 360 persones mortes a Espanya per aquesta onada de calor des del 10 de juliol a el dissabte. Això són les dades que vostè donava. I és que el que vostè demana és que els treballadors no estiguen o que no treballen en hores on les temperatures són extremes.
Clar, és, la xifra s'ha quedat xicoteta, crec que ja superem les 300 persones que han mort, moltes seran perquè també persones majors i han tingut potser un problema de salut que s'ha incrementat per l'onada de calor, però amb més notícies com ha sigut un treballador de la neteja viària, com va estar treballant en 40 graus a Madrid i va morir d'un cop de calor. I això cada vegada serà més habitual, desgraciadament, i per això demanem que se regule d'alguna manera, perquè ara sí que està clar que en teoria hi ha convenis col·lectius on sí que està regulat d'alguna manera, no?, que condicions extremes, però clar, això queda molt difús, no queda tampoc clar quan se pot treballar o no se pot treballar, i hi ha molts sectors on això no està regulat, i volem que estem davant d'un nou fenomen i farà falta canviar aquesta realitat, no? Si de 6 del matí a 10 del matí se pot treballar, pues adaptem-nos a aquests horaris i no facis treballar una persona de la neteja de 12 del migdia a les 3 de l'espera, perquè saps que aquestes condicions no és. És parlar d'això, és parlar de quin tipus de vestimenta, no?, de se li dona, quin tipus de condicions laborals, perquè malauradament això és també que la situació s'ha canviat, la realitat, i ens hem d'adaptar a aquesta realitat que s'ha canviat. Cada vegada serà més complicat treballar d'estiu en certes activitats.
I a més, això perquè ha sigut un cas extrem i tot el món ens ha impactat pues, que morga de calor, però la quantitat de persones que tenen malalties i que a poc a poc van a fent-se més greus, no?
Clar, i també estem parlant de sectors o gent molt major o gent que està vivint en pobresa energètica. Òbviament, una persona que tingui aire condicionat a casa, que és un luxe, avui en dia poder tenir l'enxufat, no patirà igual una onada de calor que una persona que té una casa en males condicions i que sap que no pot enxufar un ventilador perquè no li arriba per apagar la llum. I també serà una persona que té una malaltia greu que encara empitjora. Estem parlant d'un sector de població molt ampli, no és únicament la gent que treballa de cara a baix del sol, no? O sigui, també gent que està malalta o gent major, que potser no sap percebre els riscos dels picors, no l'ha advertit, dels riscos de deshidratació i pot acabar patint-lo, i però això fa falta, ara no és molt en sèrio perquè ho estem veient, no? Està cremant-se tot, estan la gent morint-se per les zones de calor, i no és tampoc ser alarmista, sinó que adaptar-nos a la realitat nova que tenim.
Sí, vostè parlava ara de que les persones que tenen pobresa energètica tenen menys qualitat de vida, però també hem de parlar que n'hi ha persones que tenen uns ingressos més pobres i que tenen que pagar el material escolar a un IVA d'un 21%. Vostè demana aquesta reducció del material escolar.
Sí, hi ha algun tipus de material, de llibre, que sí que està en un IVA reduït, i també pensem això, no?, que estem parlant d'una cosa tan fonamental com és l'educació, com és la formació de les persones, i pensem que sí que hi ha un marge per a rebaixar l'IVA en el que és el material escolar, que això moltes persones, ara moltes famílies, ara a setembre torna el curs escolar, veurem com són preus, damunt això, l'encariment general que ha tingut tot, no?, dels preus, de la inflació que estem patint, seran preus prohibitius per a moltes famílies del material escolar, i per això sí que demanem una rebaixa del mateix.
S'ha assabentat de les últimes notícies que Anicet Aguirre ha estat exculpada, la presidenta de Madrid, sobre aquesta possible... s'hagi possible beneficiat d'aquesta caixa B que tenia el Partit Popular. Ho ha vist? Sap alguna cosa del tema?
No he vist, no he vist la notícia, però bueno, el Partit Popular ha estat condemnat de manera reiterada per finançament il·legal. És un partit que una persona en concret no se la condemne, no vol dir que el Partit Popular hagi que sigut una estructura dedicada al crim organitzat, en aquest sentit, no? Un partit que està condemnat tres vegades per finançament il·legal, és un partit que en un país normal seria directament il·legalitzat, però bueno, així també sabem com funciona la justícia moltes vegades i malauradament moltes persones s'escapen de la seva responsabilitat i queden més difuminats, com ha sigut el partit i no les persones, i, però bueno, no desconec en profunditat el tema que me comentes.
Bueno, pues ha estat, finalment ha estat exculpada i per lo tant ha quedat fora del cas. Era per si havien parlat, si s'havia comentat en el Senat, no? Finalment, bueno, esperem que sí que se facin un pensament i que destinen més recursos per aquesta lluita contra el foc.
Esperem que facin cas.
Carles Mulet, senador, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies.
No voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación.